Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució, com diu un proverbi del Sudan. Ja veieu que hem anat lluny a buscar-lo. Als nostres fills i filles els volem deixar un llegat de dues coses. La primera són les arrels i la segona, ales. Ales per arribar tan lluny com puguin. I avui, per arribar ben lluny, nosaltres no només tenim ales, sinó quatre motius de pes. Són aquests.
Vas pellant botes, gires es volant en el ritme de sa música.
Se fa difícil, fer un sumari amb Antònia Font perquè l'escoltaria, ja està, però fem-ho, va, vinga. Motiu número 1. De seguida parlarem amb el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Farem balanç, evidentment, del mobile i de l'aposta estratègica que fa i que encara ha de fer més Catalunya per la intel·ligència artificial.
Tantets ulls, flaixos vermells.
Motiu número 2. Continuarem parlant d'intel·ligència artificial amb el professor Esteve Almirall. Les empreses petites hi han d'apostar tant com les grans si volen tenir un bon futur o un futur. Motiu número 3. Amb Àlex Saiz parlarem dels sistemes de pagament digital cada vegada més estesos per tot el món. I motiu número 4. Tancarem el programa conversant amb Ignasi Alcalde sobre un concepte amb un nom tan atractiu com desconegut per molts, l'alfabetització de dades. Tot plegat, com sempre, i sumem la vostra participació a tot això. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio, a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos! Doncs s'ha acabat una setmana intensa, la setmana del mobile, una de les cites imprescindibles del calendari. I una persona que ha viscut molt de prop al mobile és, evidentment, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Benvingut a Revolució.
Moltes gràcies.
Ara m'estàs dient que ja està cada dia.
Cada dia he estat allà.
S'han complert les expectatives perquè és el primer mobile postpandèmic pràcticament normal. I això genera sempre expectatives afegides, no?
Sí, les previsions d'assistència s'han superat, fins i tot. Teníem un plantejament que s'ha superat, per tant, una gran notícia des del punt de vista de l'afluència de públic, i llavors les expectatives depèn, no? Cadascú es fixa les que vol o les que pot. Jo crec que les empreses estan molt satisfetes. No només per l'afluència, no només pel públic que han tingut i, per tant, les relacions que han pogut establir, sinó sobretot pel contingut. El contingut qualitativament d'aquest mobile ha sigut molt interessant.
Si pregunto com a conseller què és el que t'ha sorprès més, és diferent si li pregunto a Roger Torrent sense tenir en compte el tema conseller? Què t'ha agradat més? Què t'ha sorprès?
Mira, s'ha parlat molt de l'Hyperloop, per exemple, no? i de les nous sistemes de pantalles i solucions de tot tipus, i jo el que destacaria probablement és tot l'àmbit del digital health, no? Tot la salut digital, que òbviament és molt disruptiu, és molt, molt interessant, i per altra banda jo crec que és una revolució. De fet, estem immersos, no?, diguéssim, en una nova revolució tecnològica, però especialment en aquest àmbit, on a més a més som bons, som molt bons com a país. Hi ha moltes startups, molts projectes molt, molt interessants, i això efectivament canviarà la nostra vida, canviarà la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes, de tots nosaltres. Per tant, jo destacaria, no és una solució concreta, però sí un món que cada vegada és més interessant.
Ara parlaves del concepte revolució. La tecnologia és sempre revolucionària, el que passa que fins fa poc avançar amb un ritme més o menys humà, no? Més o menys el podíem entendre i assolir. Sí. Però ara la velocitat és enorme, no? I el tren va a una velocitat enorme i té la sensació que no, quan entén una cosa arriba una altra de nova, no?
Sí, de fet, hi ha alguns estudis que diuen que totes les transformacions tecnològiques que estem vivint, aquestes revolucions, en definitiva, són 10 vegades més ràpides que les de la primera revolució industrial. I si la primera revolució industrial va canviar el paradigma, va canviar la fesomia de les nostres ciutats, fins i tot la manera com ens relacionem entre nosaltres, imaginem-nos ara. Per tant, és normal que ens faci una mica de vertigen. És normal, doncs, que ens desorientem una mica perquè tot va molt ràpidament i tot és molt, molt intens. Però justament per això estem en una finestra d'oportunitat que l'hem de saber aprofitar com a país, com a societat. Jo diria que com a humanitat, doncs, tenim també totes les possibilitats que ens obren aquestes tecnologies i les hem de fer jugar al nostre favor. I a vegades això vol dir trobar l'equilibri, perquè sempre hi ha una cara i el seu revers respecte a les tecnologies. Per exemple, doncs hem vist doncs, aquests dies de mobile que es parlava molt de tecnologia i humanisme, o tecnologia i ètica, sobretot, per exemple, molt vinculat a intel·ligència artificial. Bé, aquests són tipus de debats que tindrem en els propers anys i que haurem de fer perquè, efectivament, la tecnologia va tan ràpid que necessàriament ens hem d'adaptar també des d'aquest punt de vista.
I la política en concret, pels governs en general, també han de seguir el ritme de tot això, amb elements legislatius, amb iniciatives, i és complicat també, sobretot tenint en compte el ritme de la política, que és molt curtterminista moltes vegades, no?
Per una banda és curtterminista, és a dir, que molts debats no, es fan quan hi ha una emergència, diguéssim, fins i tot mediàtica, diria, no? Quan un element es posa sobre la taula, llavors hi correm tots, això és veritat, però de l'altra banda també els tempos administratius, legislatius, són moltes vegades massa lents, diguéssim, no? I encara que sembli una paradoxa, jo crec que la política té aquests dos elements que hi conviuen, i no sense dificultat, eh? De fet, per exemple, doncs, parlem molt de xips, no? A Europa i a tot el món, de fet, de la fabricació dels semiconductors i com d'importants són per tota la indústria, per cadenes de valor molt, molt estratègiques. Europa fa molts mesos, jo diria que 18 mesos, que està discutint la Chips Act europea, no? La llei dels xips europeus. En uns moments en què s'estan prenent decisions a nivell empresarial molt ràpidament i molt transcendentals.
És una eternitat, 18 mesos. No?
Clar, en aquests moments sí. Per tant, és veritat que som un context polític i administratiu molt garantista i està bé, diguéssim, no? En part per això som europeus, no? Perquè tenim uns drets a protegir i un entorn des d'un punt de vista d'estat de dret i de valors democràtics que volem afiançar, que volem apuntalar, però al mateix temps hem de ser conscients que en aquests moments doncs, les coses van molt ràpids i que ens hem d'anar posicionant. No vol dir fer les coses malament. Fer-ho ràpidament no vol dir fer-ho malament, vol dir fer-ho bé, però sent conscients de que tot evoluciona molt, molt de pressa.
La presència del mobile, l'èxit del mobile, l'impacte que té sobre l'economia catalana, la presència de determinades startups i empreses al mobile, tot això és un teixit d'elements en els quals entra també no només l'economia, sinó també les iniciatives legislatives, polítiques, etc. No? Vull dir que ja no saps on comença una cosa i on acaba l'altra. No? Segurament el mobile va arribar en un moment determinat per una sèrie de raons determinades que han afavorit una economia determinada i al mateix temps a l'inrevés. No?
Sí, de fet, totes les tecnologies que canvien la nostra vida tenen una repercussió que va molt més enllà del que és estrictament l'economia. És evident que la connectivitat, per dir-ho en termes genèrics, ha modificat la manera com ens relacionem entre nosaltres. I encara ho farà més, diguéssim, no? I ara parlàvem de la intel·ligència artificial, que cada vegada no, té més pes a la nostra quotidianitat. Bé, doncs tot això, òbviament, té una repercussió. Efectes de debats, efectes de discussió pública, efectes, en definitiva, de legislatius. Per tant, són dimensions, no? Anem afegint capes que van molt més enllà del que és estrictament el pur negoci, diguéssim, no? I n'hem de ser conscients, hem de ser conscients tots plegats. Un pot pensar que el que passa al mobile, no? O que aquestes grans demostracions que es fan, no? Tecnològiques i de novetats, no van amb ell, no? Però en realitat sí que van amb tots nosaltres, no? Perquè estan modificant el nostre entorn, per tant, n'hem de ser conscients i, com deia abans, procurar que jugui sempre a favor. I jo crec que aquesta ha estat una mica l'evolució també que ha seguit el mobile. Fa uns anys parlàvem molt de dispositius, no? Quin era el nou model
de smartphone,
que es posava al mercat, etc. I avui parlem molt més de tecnologies. Eh? I això està bé perquè és una mirada molt més transversal, no és una marca concreta, no és un model determinat que té data de caducitat fins que surt la següent versió, sinó que estem parlant de coses que van molt més al fons i que això, que són molt més transversal, per tant que afecten a molts més verticals, que afecten a molts més aspectes de la nostra existència, diria, fins i tot.
Quan parlava tot aquest entramat, Generalitat, empreses i tot plegat, Clar Mobile és l'exemple també d'això, des del 2006, gràcies a la Generalitat han pogut participar pràcticament 340 empreses a l'esdeveniment, sí. Que sense aquesta intervenció no hi serien tan bé, no? Per tant, la Generalitat juga un paper important també per establir vincles, llaços,
exacte,
facilitar...
De fet, nosaltres ho tenim molt clar, i ens agrada considerar-nos com una administració emprenedora. Què vol dir una administració emprenedora? Doncs que acompanya els projectes empresarials que creiem que són bons pel bé comú, que són bons, en definitiva, per millorar el país. Òbviament, perquè generen riquesa, perquè generen llocs de treball, perquè estan vinculats a la innovació, en molts casos, per tot això, òbviament, però també perquè ens posicionen en determinats àmbits, no?, que són molt estratègics i que són molt interessants. I justament nosaltres el que ens toca és acompanyar aquestes empreses, que efectivament han sigut 339 durant tots aquests anys, i aquest any concretament 333, 70 al Mobile i 263 al 4 Years From Now, cosa que és una gran notícia, perquè vol dir que el planter hi és i té molt bona salut.
Ara seguim parlant d'això avui al Revolució. Estem parlant amb el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. És fàcil ser emprenedor a Catalunya o hi ha encara massa burocràcia, massa pals a les rodes, coses que es podrien canviar?
Ser emprenedor no és fàcil enlloc, perquè, home, implica, doncs, sacrifici, implica voluntat, implica... a vegades un punt de sort, també, fins i tot. Però, òbviament, ho hem de posar fàcil. Com que no és fàcil, hem de procurar que tinguem tots els elements per poder-se desenvolupar des d'un punt de vista empresarial. En aquest sentit, jo crec que l'administració hem de fer esforços, i de fet els fem, fem esforços de simplificació, d'agilització, d'intentar donar respostes més ràpides, perquè el món va molt ràpid i per tant hem de ser conscients de que nosaltres també hem de contestar molt ràpidament, tinguent en compte el que dèiem també abans, que aquí hi ha uns elements garantistes i unes seguretats que ens exigim a tots nosaltres en tant que ciutadans i que hem de tenir molt en compte, però al mateix temps jo crec que aquesta visió d'una administració emprenedora i, per tant, que acompanya el teixit empresarial, la tenim molt, molt assumida.
En parlem molt i la sentim molt en aquest programa, la frase que Catalunya s'està convertint en un hub tecnològic internacional, que sempre diem molt bé la frase, però realment de què estem parlant quan diem Catalunya s'està convertint en un hub tecnològic internacional?
És veritat que a vegades fem servir el concepte de hub per sobre de les nostres possibilitats. L'apliquem a tantes coses que a vegades li traiem una mica el sentit. Un hub, en definitiva, és un ecosistema d'empreses, no?, que relacionen entre elles i que generen valor col·lectiu molt més enllà del que és cada projecte empresarial individualment. No? Per tant, agafant la definició, o agafant aquest concepte, sí, Barcelona i Catalunya cada vegada és més clarament un hub tecnològic, que vol dir que hi ha aquest ecosistema d'empreses tecnològiques, algunes d'arrel catalana, per tant que han sorgit aquí, que són startups que s'han iniciat al nostre país i que tenen el seu recorregut, i d'altres, i això també és molt important, d'unitats tecnològiques o divisions tecnològiques de grans multinacionals, de corporacions ja molt, molt madures, que han optat per posar aquestes divisions a Catalunya, a Barcelona, perquè aquí hi ha molt bon talent, perquè hi ha les circumstàncies, els requisits necessaris, com perquè es puguin fer aquests projectes i tinguin sentit fer-los a casa nostra. De fet, l'altre dia explicàvem les dades, en aquests moments hi ha gairebé un centenar de hubs tecnològics d'empreses multinacionals, hubs tecnològics que després configuren aquest hub més general, d'empreses com Danone o, per tant, no necessàriament molt vinculades, no?, o molt directament vinculades a la tecnologia, però que també tenen, òbviament, la seva capa tecnològica, que han decidit apostar per el nostre país. I això ens va molt bé perquè atrau talent, perquè genera llocs de treball de qualitat pel talent propi, i al mateix temps doncs, ens fa encara més atractius, perquè la gent vol anar allà on passen les coses. Les empreses volen ser allà on es decideixen les coses, allà on hi ha doncs, aquestes interaccions que multipliquen la capacitat de produir, la capacitat de pensar coses, d'innovar en definitiva.
Fa uns mesos va dir que tenia 600 carpetes amb possibles inversions estrangeres a Catalunya. Fa uns mesos, com que han passat uns mesos. Tenim alguna sorpresa, algun nom? Algun...
Home, algunes s'han concretat. Algunes d'aquelles s'han concretat. Nosaltres estem convençuts. De fet, el 2022 vam fer rècord d'inversió estrangera a Catalunya. Bona part d'aquestes 600 carpetes que fa uns mesos parlàvem, estem parlant doncs, de que les que hem acompanyat a Acció, que no són totes, però les que hem acompanyat com a Generalitat en el seu aterratge a Catalunya, sumen més de 620 milions d'euros, que és aquest rècord històric, la millor xifra de tota la sèrie històrica. I jo crec, estic convençut, que el 23 anirem amb la mateixa línia. Per tant, segur que durant aquest 23 podrem anar explicant projectes d'inversió molt interessants al nostre país. I, a més, amb dues particularitats. D'una banda, que ens situen no? que en aquells verticals, en aquells elements, aquelles cadenes de valor més estratègiques en aquests moments. No ho sé, estic pensant, doncs, per exemple, en la mobilitat del futur o l'alimentació del futur, també, per exemple, no? Coses molt variades, però totes molt, molt importants. I l'altre aspecte que jo vull destacar és que la major part, de fet el 85% de les inversions estrangeres a Catalunya són de caràcter industrial. I justament nosaltres ens hem proposat reindustrialitzar Catalunya, que vol dir que la indústria tingui encara més pes a la nostra estructura econòmica. Clar, inversions d'aquest tipus ens hi ajuden i molt, no? Perquè són projectes que són tractors. És a dir, no és només els llocs de treball i la riquesa que generen per se, sinó que, a més, es vinculen a la indústria que ja hi ha al país a través doncs, de proveïdors, a través de relacions comercials, etc. I això reforça les indústries que ja hi ha a Catalunya. Per tant, és una molt bona notícia que l'any passat fos tan bo des d'aquest punt de vista i jo estic segur que el 2023 continuarem amb la mateixa línia. El que passa és que, òbviament, estem subjectes no, a la confidencialitat de les negociacions
i, per tant, no puc dir res més,
per tant,
ara,
no podem dir gaire res més, no, de moment.
Però algun... No. Home, allò, algun peix gros que et faci il·lusió compartir
no, perquè
ara
potser,
que ningú ens està sentint.
Perquè aquests peixos grossos, com sabeu, escolten Catalunya Ràdio i per tant...
I ben fet que fan.
I ben fet que fan i, per tant, haurem de ser prudents.
El mobile també hem vist molta intel·ligència artificial, molt metavers, etc. La Generalitat també s'està apostant per la intel·ligència artificial, que és aquest món... que per molts és nou, però realment fa molts anys que s'hi està treballant i s'estan fent apostes interessants també des de la Generalitat, oi?
Molt, jo crec que molt. De fet, per nosaltres és clau des d'un punt de vista... abans parlàvem, la indústria. Avui la indústria és indústria 4.0. Jo gairebé en broma, però em sembla que és molt il·lustratiu dir que la indústria del segle XXI no fa fum sinó que genera dades. Per tant, aquí hi ha tot un camp a recórrer que ens ha de fer més competitius, ha de fer més competitives les nostres empreses. Per tant, des d'un punt de vista industrial, claríssimament. Però també, sobretot, i molt pensant en l'administració pública i, per tant, en les polítiques que podem desplegar, hi ha tot l'àmbit d'atenció a les persones. Tant des d'un punt de vista de salut, com ens ajuda la intel·ligència artificial a millorar l'atenció a la salut, com l'atenció sociosanitària i, sobretot, domiciliària, en uns moments, no, en una època en què nosaltres, diguéssim, estem en un context de fort envelliment. No? Catalunya, com la majoria de les societats europees, però nosaltres especialment, doncs és una societat cada vegada més envellida i, per tant, que demana cada vegada més atencions, més polítiques d'aquest tipus i, òbviament, la intel·ligència artificial ens hi ajuda. De fet, nosaltres tenim una demo, teníem una demo en el mobile en què s'escenificava com els robots, per exemple, i per tant la intel·ligència artificial, poden ajudar a l'atenció domiciliària de gent gran. Bueno, aquí hi ha tota una via a explorar molt, molt interessant i a més, amb tecnologia pròpia, amb innovació feta a Catalunya i que pot tenir molt de recorregut.
Amb talent d'aquí, no?
Sí.
Què és el projecte AINA? Té a veure amb la llengua, oi?
Exacte. És un projecte que per nosaltres és clau, que consisteix en generar un corpus lingüístic, que en diuen els experts, és a dir, podríem dir-ho així, grosso modo, i segurament simplificant-ho massa, però un diccionari de català perquè pugui ser utilitzat en l'àmbit digital, per exemple, la intel·ligència artificial, els dispositius, per exemple, que tenim a casa amb els quals interactuem i parlem, i per tant que puguem fer-ho en català, de manera normalitzada.
I això és veritat que encara és un repte que tenim.
És un repte molt important. I de fet, és un repte no només pel català, òbviament, per una llengua minoritzada i que no té un estat darrere com la nostra, és més complicat, però és una situació que afecta lingüísticament i culturalment a molts països i a moltes realitats. De fet, per exemple, Dinamarca, no? Que és un país que des d'un punt de vista de població es pot assemblar al que representa l'àmbit lingüístic català, doncs també estan molt preocupats en aquest sentit i estan fent polítiques actives molt clares també en aquesta direcció. És la de protegir els drets de la ciutadania en l'àmbit digital, de tal manera que s'hi puguin relacionar amb la seva llengua, amb una realitat en què on cada vegada més interactuarem amb molts més aparells, perquè l'Internet of Things, de fet, els experts ja parlen de Internet of Everything, no? Tot serà connectat, doncs haurem d'interactuar des de que ens llevem fins que anem a dormir i, per tant, hem de poder-ho fer amb la nostra llengua.
Ara tenim el dret i el deure de fer-ho amb la llengua que toca, no? Uh-huh. Amb la nostra, amb la que ens sentim còmode, perquè si no et sents un ciutadà de segona parlant amb Alexa en castellà, no? O en anglès.
Clar, hem de tenir els mateixos drets. Uh-huh. Als anys 80 dèiem que el català se la jugava en l'àmbit audiovisual, no? I per això els mitjans de la corporació han sigut tan importants i ho continuen sent en aquest sentit. Però ara també, sobretot, ens el juguem en l'àmbit digital. I, per tant, hem de ser capaços de generar les polítiques necessàries com perquè el català tingui els mateixos drets que qualsevol altra llengua en aquest àmbit també. I d'aquí el projecte AINA i d'aquí doncs, aquesta determinació per part del govern de la Generalitat de Catalunya de ser un agent actiu en aquesta línia.
Per acabar, estava dient fa no res que això de la digitalització, clar, abarca tots els aspectes de l'economia, de qualsevol aspecte humà, pràcticament, ara ja, no? L'Internet of Everything, literalment, de tot, no? Sí que és veritat que hi ha moltes empreses que, podem dir, entre cometes, tradicionals, que encara s'han d'adaptar a la digitalització, que és impepinable, que és obligatòria, i que, si no s'hi està, s'està fora del món, no? La Generalitat també està fomentant la digitalització des d'aquest punt de vista, oi?
Sens dubte, i és la nostra responsabilitat, també. De fet, hem de pensar que el 99% del teixit empresarial del país són petites i mitjanes empreses, i moltes microempreses, que per tant tenen més dificultats evidents per accedir a determinada tecnologia, per digitalitzar-se, i aquí doncs l'administració hi hem de ser-hi, hi hem d'acompanyar, i ho fem sobretot a través d'acció amb diferents línies d'ajuts al teixit empresarial del país, ho fem també des de l'àmbit de comerç, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, perquè la digitalització, com bé deies, no afecta només a un sector econòmic, sinó a tots, no? Des de la botiga de barri, no? Que tenim a sota de casa, una indústria que fa components molt avançats. Qualsevol àmbit, la digitalització és omnipresent, igual que ho és per les nostres vides, diguéssim, no? Des del rellotge fins al cotxe, passant per la rentadora, no?
Sí, sí.
Per tant, les empreses també han de fer aquest esforç. De fet, avui, no? I jo crec que aquest és un gairebé diria un mantra que hem anat assumint tots plegats. Sabem que els dos grans drivers de transformació són, d'una banda, la sostenibilitat, és evident, però de l'altra, la digitalització. Com d'important és no perdre el tren en aquest sentit. I a conseqüència, aquelles empreses a qui els hi costa més, doncs l'administració hem de donar l'empenta necessària.
Doncs hem de deixar-ho aquí, conseller. Moltes felicitats, enhorabona per la part que li toca del mobile.
Moltes gràcies.
I gràcies per haver vingut al Revolució.
A vosaltres, un plaer. I digue'ls-hi que piquin, 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 piquin. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin, 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 chillin. Posant el cul a terra i el covard en equilibri, libri, 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 libri. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin, chillin.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo.
Baby, no es mola el jaleo. La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Doncs fa només uns minuts parlàvem amb el conseller Roger Torrent del que ha estat el Mobile, un congrés de tecnologia en què la intel·ligència artificial ha demostrat que és i que serà una de les tecnologies que més transformarà la nostra vida personal i professional. I en volem parlar avui amb un expert en el tema, precisament, amb l'Esteve Almirall, que és professor de SADE, gran expert en innovació, ben tornat al Revolució.
Moltíssimes gràcies per invitar-me.
Escolta, això és tan important com pensem que és, no?, lo de la intel·ligència artificial, o d'aquí dos dies desapareixerà?
A veure, sí que és tan important com pensem que és, però el que passa sempre amb aquests canvis és que sempre sobrevaloren els canvis que poden passar ben a prop, els canvis que poden passar un any o dos.
Sobrevaloren?
Ah, sobrevaloren. I s'infravaloren els canvis que ens passaran en més termini, en 5 anys, en 10 anys, no? Llavors, la intel·ligència artificial, el ChatGPT, tot això, no ens canviarà la vida el proper any. I la realitat augmentada, tot això, tampoc ens canviarà la
Alguns
vida.
Estudiants sí, eh? Estudiants, a curt termini?
Sí, els professors també, perquè en comptes de demanar essais, summaries i coses d'aquestes, hem de demanar una altra cosa, perquè està acabat.
Sí, sí,
però bé,
sí.
A part d'aquests petits canvis, això no ens canviarà la vida. Ara sí que ens canviarà la vida més a llarg termini. Si pensem en 5 anys, en 10 anys, sí que canviarem les coses. Pensem una mica en internet, o què va passar amb els smartphones. Els smartphones, el primer any, quan va aparèixer el primer iPhone, què va passar? Bueno, no tanta cosa, no?
No.
En canvi, 3 anys després, ja tenies no sé quants milions d'apps, i tothom estava fent apps, i això de parlar per telèfon havia passat a la història, i tothom enviava missatges de text, estava en xarxes socials. I
la revolució és òbvia.
Clar.
És òbvia. Clar. No? I llavors, els canvis que podem intuir a llarg termini, els saps? Sabem per on aniran els trets? O com va passar en internet en el seu moment, com ha passat amb els smartphones, algunes coses sí, però la majoria... Vés a saber.
Això de predir un futur és una cosa complicada, i si és un futur que es construeix de manera social com aquest, encara és més complicat, no? Aquest és un futur que ho construeix la societat. Què s'invertirà? A on s'invertirà? De quina manera? Depenent, això dependrà molt de quin serà l'ús i de quin serà l'adopció de les coses. El que sí que podem entreveure són els canvis més immediats, és a dir, el que ens passarà ben aviat. Això sí que ho podem entreveure, no? Perquè això està ben a prop, no? Què passarà d'aquí 5 o 10 anys? No en tenim ni idea. Aquesta és la realitat pura i simple, no? Coses que passaran ben aviat. Home, hi ha dues tecnologies que es mouen, no? Una serà la realitat augmentada, o la realitat virtual, augmentada, metavers...
Metavers, digue-li.
Sí, digue-li com vulguis, que això, el tret de sortida probablement seran les ulleres, que tothom diu que aquest juny, o a conference d'Apple, doncs sortiran o s'anunciaran...
Això ho hem sentit fa uns anys, també, eh?
Sí,
o sigui,
sí.
Estem una mica, una altra vegada, d'una volta sobre el mateix.
Sí, clar.
Potser aquest cop sí que arribaran per quedar-se.
Jo crec... Bueno, la gent diu que sí, però també ho deien fa uns anys, eh?
Sí, per això. I no va passar. La revolució, d'acord, però...
Però, clar, si això surt, si això no surt, no passa res. Però si això surt, doncs clar, immediatament tindràs les Samsung, Xiaomi, etcètera, etcètera, i estàs invadit d'ulleres i tot això, no? Mm-hmm. Llavors, quines són les aplicacions més immediates? Els analistes, o tothom en general, doncs n'hi ha algunes que ho veuen molt clar. Apple TV ha de sortir i no té massa audiència. Llavors, una aplicació molt immediata és veure pel·lícules amb 3D, perquè tens dos ulls, tens les ulleres, cada ullera sembla que tindrà 8K, home, 8K, 3D, està clar, no?
Mm-hmm.
Una altra de les aplicacions doncs, que sembla doncs, que funcionarà molt bé és el tema dels mapes. És a dir, si has d'anar, en comptes de mirar l'iPhone, doncs et posaràs doncs, les ulleres i podràs anar i podràs tenir realitat augmentada i sabràs aquell edifici, aquell restaurant, quina qualificació té i quin menú té, sense anar a perseguir a dintre on està el menú.
Això és de pel·lícula de ciència-ficció.
Sí.
Això m'agrada molt.
Sí, sí, sí.
Això és literalment de pel·lícula de ciència-ficció.
Però clar, fixa't en l'entorn econòmic enrere, no? És a dir, Apple Maps tampoc ho fa servir ningú. Tothom fem servir Google Maps, no? Per tant, l'interès que té els Apple Maps perquè es facin servir els Apple Maps és molt gran. I aquesta és una oportunitat, i és una oportunitat única, no? L'altre tema és el FaceTime, les videoconferències. Clar, fins ara videoconferències volia dir una pantalla, BCD, etc. Mm-hmm. No? Si les videoconferències poden ser ulleres, tu podràs treballar i tenir videoconferències de tot qualsevol lloc, no? Tornem a ser-hi, quin és el sostret econòmic, no? FaceTime fa servir molta gent? No pas. Aquí tothom fa servir el Zoom, o Teams, o... però FaceTime no pas. Mm-hmm. Però tenir interès n'hi haurà? Clar que n'hi haurà. Si això surt, doncs, clar, els de Teams tindran videoconferència amb ulleres d'aquí dos dies i els de Zoom d'aquí un dia i mig. I...
Clar, has parlat molt d'Apple, de Google, Microsoft també. Sí. Clar, són, suposo que ha d'haver-hi aquí una rivalitat i una cursa entre cadascuna d'aquestes empreses per ser les primeres en arribar a un lloc que potser no saben ben bé tampoc ni quin és, perquè el primer que arriba, no sempre és així en tecnologia, però de vegades sí que es compleix, el primer que arriba és el que té més possibilitats de guanyar, amb moltes excepcions a la història, no?
Home, tens una possibilitat important, i és que en una situació estable no es mou res. Imagina, per exemple, el tema dels cercadors, no? Mm. El tema dels cercadors, els de Google tenen un 98%, els de Bing tenen un 2%, etc. Quines possibilitats tenen els de Bing de sortir-ne? Cap. Ara bé, ha aparegut el ChatGPT i els de Bing ho han incorporat allà dintre, etc.
I ara ja s'està dient que vigilen Bing, que no funciona, però ara serà una meravella.
Clar, és una oportunitat. N'hi ha alguna més? Que sapiguem, no. Aquesta és una oportunitat. Llavors, clar, si tiraran de cap, home, és que no n'hi ha cap més, no?
No tenen cap altra sortida.
Clar, sí. Llavors, mentre els de Google no es pavivin i no tinguin una cosa que va bé, etcètera, etcètera, aquesta oportunitat l'aprofitaran tant com puguin. El mateix ens passa amb Apple. Si hi ha un bottom line econòmic, si les coses a nivell econòmic funcionen i hi ha possibilitats, clar, la cosa funcionarà. Si aquest bottom line no existeix, i aquí existeix, amb el tema de cercadors, amb el tema de pel·lícules en 3D, de realitat augmentada, ja aplicacions en indústria, per exemple, molt tontes, que canvien moltes coses, no? Una aplicació molt tonta que canvia moltes coses, que, per exemple, els d'HP aquí a Barcelona doncs mm-hmm. estan fent servir, és el tema del servei. Els d'HP tenen aquestes impressores 3D enormes, que la més barata val $100,000, mm-hmm. i la més cara no ho vull saber.
Ni ho he mirat, perquè no, a casa no m'hi cabia.
Clar, una cosa que vés a saber. Bé, què els hi passa amb aquestes impressores? El centre està aquí i han de donar servei arreu del món, no? Cada vegada li passa una cosa amb una impressora d'aquestes, doncs vinga, envia un equip a Turquia, a veure què havia passat a la impressora, etc. Què estan fent ara? Què han posat en marxa de fa un temps? Fan servir HoloLens, que són les ulleres de Microsoft, quan surten no en fan servir uns altres, ells no tenen, són agnòstics en quant a les ulleres, i llavors doncs, el client té aquestes ulleres, amb aquestes ulleres tens càmeres, però també veus el que veu l'usuari, i tu pots anar guiant, i el pots anar guiant com arreglar aquella impressora, com solucionar aquell problema, i els envien tota una colla de repostos doncs, que tenen per les impressores. Clar, quin guany econòmic tens amb això? Entre enviar un equip a Turquia o que es posi les ulleres, imagina't.
Clar, evidentment.
Està claríssim.
Sí, sí, sí.
Bueno, si tots tenim ulleres, a la nevera de casa ens passarà el mateix, eh? T'enviaran el paquet del cost de canviar i tu poses les ulleres i ho canviaràs.
Quan parlem d'intel·ligència artificial, encara avui en dia estem parlant de grans empreses, empreses enormes, han sortit els noms, no? Sí. Apple, Microsoft, Google, no?
Sí.
I les petites empreses, i les mitjanes empreses, i les pimes, quin paper tenen? Quina relació tindran? O tenen amb o han de tenir amb la intel·ligència artificial?
Home, és una gran oportunitat ara, no? Perquè ara tenim dues tecnologies que estan sortint i estan despuntant. Una és aquesta de la realitat extensa, el metavers i tot això, i l'altra és el tema dels models de llenguatge tipus ChatGPT i tot això, no? Agafem la realitat extensa. Quan això surtin les ulleres, caldrà apps, no? Perquè sense apps, què? Molt bé, farem mapes, farem
pel·lícules
en 3D, i què més farem? Doncs ja està, no? Llavors, caldrà apps. Llavors, qui fa les apps? Les farà Apple o les farà TikTok, ByteDance? No, les faran empreses petites. Aquí veurem una explosió d'empreses petites fent totes les apps per aquest tipus de coses, amb coses que no podem ni imaginar avui en dia, no? Amb altre tema, amb el tema del ChatGPT i amb tot això, bé, ens passa una cosa semblant, no? És a dir, aquí són models que els fan servir, doncs, per búsqueda, no? Però una primera aplicació directa, per exemple, són els advocats. Els advocats, la feina no ha canviat en centenars d'anys. Vas allà, dius, he de buscar precedents. Vinga, buscar precedents, agafar el llibre, el compte del precedent, tal, no sé què, etcètera, no? Clar, això ja et ho fa de conya.
És que precisament un amic meu que és advocat em va trucar l'altre dia, esgarrifat, deia, em quedaré sense feina.
No.
Dic, home, no, no et quedaré sense feina perquè tu saps que allò ho ha... allò ho ha fet bé el ChatGPT perquè t'has format, si no, no ho sabries.
Clar,
no?
Clar.
Però igualment sí que canvia radicalment. Canvia radicalment. Moltes coses.
És com donar una full de càlcul només que en conceptes. En comptes de números, en conceptes. Imagina't com ha canviat la feina dels financers en fulls de càlcul. Abans es passava el dia sumant amunt i avall i tal. Ara ja no suma ningú. Clar, ara fan uns models complicadíssims, etc. El ChatGPT, bueno, en general, aquestes eines, ens fa el mateix en concepts. Qui ho farà? Ja hi ha alguns despatxos d'advocats que estan començant a tenir doncs, prototipos. Qui ho farà, aquests prototipos? Ho farà Google? No. Ho farà OpenAI i tal, OpenAI sí que n'ha fet un, etc. No? Però igual que tenim molts advocats, tenim milers de professions, periodistes, etc. Que també, clar, tot això ho fem en petites empreses. Llavors, clar, és una oportunitat enorme per aquestes startups, tant en un cantó com en un altre, de tenir noves oportunitats de negoci.
Ja veieu que això de la tecnologia no s'acaba mai. Hem avançat una mica en el coneixement sobre les possibilitats que arribaran a curt termini, a llarg termini, amb la mesura del possible, amb l'Esteve Almirall, que és professor d'ESAD i expert en innovació. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per invitar-me.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Disrupció 4.0.
Al programa d'ahir comentàvem amb l'economista Santiago Niño Becerra la fi o no dels diners en efectiu. I en aquest sentit podem afegir un pas més. Alguns estudis apunten que d'aquí menys de 10 anys es triplicaran els pagaments digitals en comerços electrònics. Em temo que els bitllets i les monedes els espera un futur una mica negre. I si parlem de pagar d'una manera diferent, evidentment la nostra persona és l'Àlex Saiz, fundador i CEO de la Fintech Money. Què tal, Àlex? Com estàs?
Ei, com estem?
Molt bé. Escolta, és veritat això que estava dient ara? Vull dir que en menys de 10 anys cap al 2030 els pagaments digitals es dispararan?
Bueno, més que dispararan, ja estan disparats. Els creixements són increïbles. La caiguda de l'ús del diner en efectiu és una realitat i la penetració de quotidians amb tecnologies i amb funcionalitats, productes, serveis que fan ús del diner digital és una realitat. Vull dir que els millennials ja difícilment sabran què és un bitllet o una moneda.
Els explicarem nosaltres, els grans. Li direm, saps, a la meva època pagàvem amb un bitllet. És veritat que hi ha unes 40 maneres diferents de pagar de manera digital? Pràcticament no se m'acuden tantes.
Bueno, a Money, més que 40, tenim 80. És molt, el tema dels pagaments és molt cultural, molt regional, i també hi ha moltes vegades doncs, temes de pressions polítiques, lobbies, etcètera. No?
Però de què estem parlant? D'aquestes sí. 80, diguem, no sé, 5, 8?
Mira, per exemple, no? Ja no només pur pagament de per un import concret, però hi ha tot el que és els pagaments aquests que es diuen buy now, pay later, no? Pagaments aplaçats o pagaments fraccionats. No? Després sí. Tens a Portugal, hi ha un pagament que no ho sap ningú, un mètode de pagament que és molt popular, molt popular, que és com el Bizum d'aquí, no?, que es diu Multibanco, no? Allà té una penetració brutal, brutal, i no segur que ningú havia sentit a parlar, no? O després te'n vas a Bèlgica o a altres regions centre Europa i nord, doncs tens Ideal, Sofort, tens molts mètodes de pagament que sí, que són digitals i tenen una morfologia i una operativa una mica diferent a l'habitual que coneixem tots, que la més commodity que diríem, que és les targetes, no?
Per tant, aquestes són algunes d'aquestes 80 maneres de pagar amb digital. Pagar amb un codi QR també seria, no?
Sí, al final el codi QR el que fa és llegir un tiquet. I llavors el que és el mètode de pagament per se ve després d'haver llegit el codi QR. Per ser el codi QR no és un mètode de pagament.
Val, o sigui que no hi ha molta diferència, per tant, entre pagar amb una targeta que passa per un datàfon i escanejar un codi QR a la pràctica, no?
Exacte, al final el procés que pot haver-hi al final de tot és el mateix, és fer servir una targeta de crèdit que o bé la tens físicament i la costes al datàfon o bé la tens tokenitzada, que es diu, en el telèfon mòbil, i de tal manera que un cop has escanejat un codi QR esculls un mètode de pagament que ja tens guardat a dintre del telèfon mòbil.
Mm-hmm. Les empreses s'estan posant les piles amb tota aquesta revolució del pagament digital o encara hi ha molta feina per fer?
Home, hi ha molta feina, sens dubte, que n'hi ha de fer per fer, no? Però és un tema una mica de que les empreses van escoltant la demanda de la societat i l'evolució, i on troben que hi ha pressió i on troben que hi ha millores amb el que s'anomena el ràtio de conversió, on troben millores en cobrar més ràpid i millor i vendre més, doncs és on posen el seu focus, no?
Mhm. I nosaltres anem a bon ritme pel que fa al pagament digital? Catalunya i Espanya?
A nivell península ibèrica, Catalunya i Espanya, a nivell de pagaments digitals, a dia d'avui encara es fa servir molt efectiu, eh? És un tema molt cultural del sud d'Europa i Mediterrani. Sí que l'efecte Bizum ha sigut un game changer, no? un nou paradigma dintre de tot el que és l'ecosistema dels pagaments digitals a nivell Europa. Es menciona, no? de manera sorprenent a nivell Europa, doncs, que el fenomen Bizum ha sigut un revulsiu, però sí que es fan els deures i es va evolucionant d'una manera molt clara. Però tot i així, Espanya, doncs, és una regió on encara l'ús de l'efectiu té doncs, una quota de penetració encara molt, 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 molt important.
Molt bé. Doncs, Àlex Saiz, moltíssimes gràcies. Sabeu que sempre que parlem de pagar de maneres alternatives al pagament físic, la nostra persona, el Revolució, és l'Àlex Saiz. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi bé.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Cada dia, o més ben dit, gairebé cada minut o cada segon, 5.000 milions d'usuaris actius a internet generen una quantitat descomunal de dades de tot tipus que queden guardades en algun lloc. En volem parlar avui amb un expert en aquest tema, és Ignasi Alcalde, és consultor, és docent, és expert en visualització de dades i director executiu de Minimum Data. Què tal? Com estàs? Benvingut al Revolució.
Bona tarda, benvinguts.
Ostres, molta dada, molta dada. Ho saben tot de nosaltres? Això és cert o no?
Depèn, d'alguna forma.
Depèn fa molta por, la resposta, depèn, eh?
Depèn de la privadesa que tinguem, la cura amb la privadesa amb els dispositius, i després, sí, evidentment, si nosaltres no paguem per un servei o producte, el producte som nosaltres.
Aquí està clar. Però això de la privadesa sempre hi ha una mica d'escepticisme, perquè dius, per molt que activi determinats mecanismes de privadesa, sí que funciona.
Relativament sí que funciona, li poses una mica més difícil la captura d'aquestes dades, però sí.
Hem sentit a dir moltes vegades això, que les dades són el petroli del segle XXI. Què vol dir això exactament?
Vale, és interessant aquesta metàfora, perquè les dades en si és un producte en brut. Vull dir, les dades en si no ens diuen res. Quan les treballem, quan les passem de dades a informació i d'informació a coneixement, és quan es traiem valor. I aleshores hi ha un treball. Diguem-ne que és la diferència entre la benzina que posem a la bencinera, que està refinada i ve del petroli, i que això seria el coneixement i la dada seria el petroli en brut.
I si jo soc una empresa i vull accedir a dades, com funciona la cosa?
Depèn de què vol dir accedir a dades.
No ho sé, qualsevol. Tinc un restaurant i vull saber quanta gent li agrada la pizza en la meva àrea d'actuació.
Bueno, aquí hi ha moltes coses. Hi ha estudis de mercat, hi ha dades d'enquestes, però si et refereixes a dades, per exemple, públiques, dades amb les que no haurien de pagar, hi ha tota una part de dades que són dades obertes, o open data, amb què l'administració pública, per exemple, per la llei de transparència, ens ha de donar o oferir tota una sèrie de dades. L'Ajuntament de Barcelona té dades públiques, la Generalitat, el govern espanyol. Jo podria saber, per exemple, si sóc una empresa que em dedico a semàfors, podria saber els accidents que hi ha a Barcelona registrats per la Guàrdia Urbana i d'aquí treure valor i fer propostes de millora.
O posar-me en un lloc determinat per vendre assegurances, també.
També,
per exemple. I al final,
depèn del propòsit.
La meva és una molt mala idea, però és una possibilitat, també. També tenim dret a tenir males idees, eh? Se sap tot, eh? Ara sabem les passes que fem, el ritme cardíac, la saturació d'oxigen en sang. No sé si ens estem tornant una mica bojos amb... com a usuaris també, amb el consum de les dades?
Jo crec que sí, estem en una societat datificada, i sobretot perquè tenim tecnologia per capturar dades de tot el que volem, d'alguna forma, inclús dades biològiques, no? amb un rellotge intel·ligent. Aleshores, l'important és per què les vull fer servir. Aleshores, pensa que les dades ens donen tendències, patrons, i aleshores podem veure quin tipus de moviment fem, per quina zona, ens poden ajudar a mantenir objectius. Si jo tinc un objectiu de sortir de casa, de ser, caminar més perquè vull estar més en forma, aquest tipus de dispositius, aquest tipus de dades ens ajuden. Però si són simplement dades per capturar-les i emmagatzemar-les, no té sentit.
I és veritat, aprofito que tinc aquí, que de vegades estàs parlant amb algun col·lega, amb algun amic o amiga, i deixes anar, no sé, el nom d'un producte i al cap de no res reps un anunci, reps un correu, apareix el teu navegador, anuncis al costat amb allò del que has estat parlant?
Sí, això és possible, simplement perquè tenim, per una banda, tot el tema de les cookies, tot el tema de les galetes que deixen una mica rastre, un tracking de lo que hem fet, però per una altra banda, si ets de veu, també hi ha sistemes de reconeixement de veu. A través d'intel·ligències artificials es poden detectar unes paraules claus que també són les que activen aquests anunciants.
Però jo puc bloquejar-ho, això, perquè tinc el mòbil aquí a sobre. Vols dir que de tant en tant ens està escoltant la conversa, això?
Sí, depèn. Per exemple, si tens un mòbil i tens, per dir alguna cosa, tens el Siri activat perquè vols dir-li l'adreça per quan estàs al cotxe, això vol dir que està constantment escoltant. O tinc un altaveu d'aquests intel·ligents i li dic, posa'm un temporitzador a la cuina, i doncs això m'està escoltant automàticament. Aleshores, aquest tipus d'àudios, encara que tinguem privadesa i tot això, es poden utilitzar per segmentar una mica publicitat.
Hi ha un concepte que ens interessa molt que ens expliquis, que és el concepte de l'alfabetització de les dades. Me'n puc imaginar més o menys què és, no? Perquè vol dir que, si és necessària, vol dir que som una mica analfabets amb aquesta qüestió. És a dir, analfabets, no sé si seria la paraula, però sí que no sabem ben bé manegar-les, no?
Sí, bueno, aquest és un concepte, jo ara estic estudiant amb això, estic fent un doctorat a la Universitat Ramon Llull sobre data literacy i alfabetització de dades. I
el concepte en anglès és data literacy.
Data literacy, vale? I és un concepte que porta més o menys doncs, uns 5 o 6 anys al mercat. En el fons, el que estem parlant és de saber llegir i escriure, vale? Què vol dir llegir i escriure dades? Vol dir ser capaç d'interpretar uns gràfics i entendre aquests gràfics, ser capaç de parlar el llenguatge de les dades, i aquí implica, això seria la part de llegir, la part d'escriure implicaria saber doncs, capturar, analitzar, netejar aquestes dades, visualitzar, és a dir, generar gràfics, i després comunicar les troballes d'aquestes dades. Aleshores, això implica doncs, que hem de tenir conceptes de lo que es diu visual literacy o alfabetització visual o de gràfics, i hem de tenir certs conceptes bàsics d'estadística.
Deuen perdre molts negocis, moltes oportunitats de negoci també per no entendre, per ser analfabets amb el tema de les dades, no?
Sí, perquè moltes vegades aquí el fet de tenir dades no vol dir que tens coneixement. Al final, les dades les vas destil·lant per extreure coneixement i valor i pres de decisions d'una companyia. Aleshores, si no ets capaç d'agafar les dades adequades, les dades de qualitat, de netejar-les, de fer-te preguntes, d'analitzar-les i fer gràfics que t'ajudin a veure què està passant i per què està passant, no pots prendre decisions estratègiques.
Mm-hmm. Hi ha un altre concepte que és la narrativa de dades. Sí. Què és això de la narrativa de dades?
Bueno, aquesta és una altra paraula d'aquestes angleses que aquí es diu data storytelling, vale? O narrativa de dades. És a dir, al final, tu pots analitzar les dades, pots muntar-te fins i tot quadres de comandament amb el que filtres, mires una mica què està passant al negoci, però els directius no volen estar amb el dia a dia, sinó volen entendre què passa a l'empresa, què està passant, si hi ha una oportunitat de negoci o si hi ha un problema, per què està passant. És a dir, doncs mira, passa per això, per això, per això, i què poden fer?
I llavors, aleshores, amb això, per tant, seria una mica una sinopsi de les dades que un altre ha elaborat en cru?
Exacte, és una síntesi narrativa, és a dir, no vull que m'expliquis els anàlisis, vull que m'expliquis una història, diem-me què passa amb el negoci, per què passa, i quines possibles opcions puc tenir. I això normalment es fa quan hi ha oportunitats de negoci a les empreses o hi ha riscos. I aleshores, quan es prenen aquestes decisions estratègiques, necessites aquestes narratives. Com es fan? Normalment es fan amb PowerPoints o amb eines de l'estil PowerPoint, però que tenen gràfics interactius i són com 10 o 12 diapositives amb el que expliques la situació de cas de l'empresa, les possibles solucions i m'ajudes a prendre una decisió.
I aquí ens agrada molt també fer un cop de mà a la gent que vol noves oportunitats laborals. Com s'assoleixen competències per entendre, per treballar en el món de les dades?
Això no hi ha una carrera específica d'alfabetització de dades, sinó que hi ha, per exemple, hi ha diversos màsters universitaris o carreres universitàries s'estan entrant una mica en el món de la visualització de dades, s'estan donant assignatures de visualització. Visualitzar no deixa de ser fer gràfics, en resumides comptes, no? Aleshores, per fer un gràfic has de ser capaç de capturar aquesta dada, de netejar-la, de fer-te preguntes i de saber petites competències d'anàlisi. Aleshores, aquí seria un camí. Jo hi he estat en el passat també professor de Barcelona Activa i allà es fan, per exemple, tota una sèrie de cursos específics amb la visualització de dades i amb eines de visualització que pot ser un bon inici en aquesta matèria.
Avui en el programa estem parlant molt d'intel·ligència artificial i amb això acabem. Clar, també és una eina que ens ajudarà moltíssim, no?, tots aquests elements a interpretar, a filtrar, a sintetitzar, a entendre allò que estem veient, no?
Sí, de fet, amb les eines de visualització de dades també hi ha intel·ligència artificial. Jo moltes vegades als meus alumnes, quan els ensenyo la matèria de visualització de dades, en diuen, doncs ensenya'm aquesta eina. Ara, per exemple, una eina de moda es diu Power BI, que és de Microsoft, que és com un Excel. I jo els dic, vale, ja us ensenyo això, però penseu que aquests gràfics que jo us estic ensenyant a fer, amb aquest botonet, l'eina t'ho fa automàticament. Tu li dones un conjunt de dades i et fa 20 gràfics. Intel·ligència artificial aplicada a la creació de gràfics. Aleshores em diuen, i aleshores per què m'ho ensenyes? Perquè l'important és fer-se les bones preguntes. Les bones preguntes encara són humanes. Aleshores, que et faci uns gràfics i ja combini dos dades, has de veure si això té sentit amb el context i amb el negoci que tu estàs fent.
Val, i has de dir què vols i què necessites. Ah,
exacte.
No? Al final, de moment, encara el factor humà encara compta.
I el pensament crític, també.
I el pensament crític, i tant. Que falta tots els aspectes. Ignasi Alcalde, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Revolució.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Acabem programa i acabem amb una frase de l'escriptor que ha arribat més lluny al món del terror. De fet, està considerat el rei de la literatura del terror, Stephen King. Diu, el talent és més barat que la sal. El que separa les persones amb talent de l'èxit és una muntanya de molta feina. Una frase per pensar-hi una mica. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.
Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than this. No, it don't get better than this. Better than this. Simply the best, 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 simply the best.
Yo, el dueño de la tela subió a Marte y no me ve ni por el telescopio. Demasiado alto, ninguno lo copió. Lo que los extraterrestres están haciendo, yo lo copio. Te volviste loco, te fumaste un bateriopio. Tiene que respetar leyendas, son leyendas. Pida perdón que su palabra que una mierda. Tremendo guaremate, de tapa aguacate. Dale una galleta a un general pa' que te mate.
This shit right here, baby, this shit right here. This that shit that I wanna hear. This the hit of the year. Got me living on a top, top tier. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Let the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la, 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 la. I have to buy the bada, ba, ba. We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah.
Esto es lo mejor. Esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than this. No, it don't get better than this. Better than this.
Simply the best. 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 Simply the best.
Tu eres palo de fósforo mojado, tú no prendes. Tu muffin no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende. Pa' tu toco un party, tienes que esperar a diciembre. Diablo, qué maldita olla, caliente a presión, marca Royal. Yo tengo más grano que una lata de cuando le dé la Goya. Que vengan, toque el alto, los de Goya.
I want this and not nothing less. All that BS, put that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative, step to the left. Primitive, step to the left. I'll be stepping right to the higher level. Stepping with giant steps. And if I fall, la 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 la, I get up and keep standing tall. I keep blocking all of them haters like I'm Kareem Abdul-Jabbar. You're rocking with the best, oh yes, for sure. We stay fresh international. And if you don't know, we gon' let you know. Tell them in Espanol.
We say esto es lo mejor, 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 lo